Les 3 en punt, actualitzem la informació. L'ACA preveu talls de subministrament o bé reduir la pressió de l'aigua a l'agost. Són les properes restriccions previstes per les cases que s'estan estudiant si finalment no arriben les pluges. Ho ha explicat a RAC1 el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.
Perquè els indicadors marquen que estem anant pel mínim històric, és a dir, no hi ha, no estem per la mitjana, no estem en un percentil 25, no, estem pel mínim històric, i per això creiem que a l'agost-setembre, depenent com vagi aquests mesos de primavera, entraríem en emergència en el sistema Ter Llobregat.
Ara mateix els embassaments estan al 27% de la seva capacitat. I a l'incendi del País Valencià hi estan treballant més efectius que mai. El foc ha calcinat almenys 4.000 hectàrees i continua descontrolat pel vent. Són les hores més crítiques del dia i a la zona de Castelló no es descarten nous desallotjaments en alguns pobles. Mentrestant, a la banda de l'Aragó, els veïns podran tornar a casa aquesta tarda. Des de Barraques, al centre de comandament avançat, enviada especial de RAC1, Sílvia Barbís.
Els bombers treballen a estall per combatre les flames que cremen amb virulència al barranc de la Maimona. Estan tots els efectius concentrats per impedir que salte la carretera i es dirigisca a la Serra d'Espadà. Viuen les hores més crítiques pel vent, la calor i la poca humitat, una situació que impedirà 1.500 veïns tornar a casa. De fet, es podria desallotjar més gent segons com baixa el foc. Al flanc contrari, 250 veïns podrien tornar aquesta mateixa tarda als seus pobles.
També són hores de molt risc a Catalunya, on el perill d'incendi és molt alt a pràcticament tot el país i hi ha 31 comarques en el nivell 2 dels 3 que té el Pla Alfa. Els agents rurals i els bombers fan una crida a extremar la precaució a tots aquells que tinguin previst fer activitats a la natura, i és que el vent no dona treva i, de fet, Martí Oliveres sembla que encara té corda per unes hores més.
Sí, aquestes ventades continuaran ben bé fins al vespre. Després afluixarà aquesta força del vent, tot i que no desapareixerà. De fet, demà continuarà bufant amb ganes a l'Ebre, a l'Empordà, també als cims del Pirineu. Allà on està bufant amb més ganes avui, ja demà un dia més tranquil. Però compte, aquestes properes hores, insistim, les ventades són i seran intenses. Cops de 50-70 km per hora fàcilment, puntualment, com ja està passant, es poden assolir o superar puntualment aquests 80-90 km per hora, sobretot Camp de Tarragona, Catalunya Central i punts de muntanya de Ponent. Tot plegat amb temperatures més baixes aquesta tarda al Pirineu i fins i tot amb alguns ruixats que poden arribar al nord del Pla de l'Estany, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà.
I aquesta hora acaba d'arrencar el Mundial de MotoGP amb la primera cursa del Gran Premi de Portugal.
Ho ha fet ara mateix el circuit de Portimão, amb Marc Márquez sortint des de la primera posició, seguit de Pecco Bagnaia, que ahir va guanyar la cursa a l'esprint, i de Jorge Martín, que completa la tercera línia, una cursa que es pot seguir en directe a RAC+1. A Moto2 la victòria ha estat pel murcià Pedro Acosta, i a Moto3 s'ha imposat l'alacantí Daniel Olgado. En ciclisme, Primoz Roglic ha guanyat la Volta a Catalunya després d'entrar a la línia de meta de l'última etapa a Barcelona, just per darrere de Remco Evenepoel, el seu perseguidor, que ha intentat mantenir l'escapada, però no ha pogut reduir la distància de 10 segons a la classificació general. El millor dels catalans ha estat el vilanoví Marc Soler, que ha entrat en tercera posició i ha acabat quart a la general. Mentrestant, el Barça, Andreas Christensen, finalment es perdrà el clàssic de Copa contra el Madrid, i segons ha pogut saber RAC1, estarà un mes de baixa per la lesió al soli que es va fer dijous jugant amb Dinamarca a la fase de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. Ahir, la selecció espanyola va debutar-hi amb victòria per 3-0 contra Noruega i un doblet del també debutant José Lu de l'Espanyol.
Les 3:03, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4, el Superesport amb el Xavi Puig, i a les 11, el Tu diràs amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC1 de pensar. Bona tarda.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara, pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.
RAC1 i Agbar presenten el RAC1 de pensar, amb Mònica Usart, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Explica la llegenda que un dia hi va haver un incendi enorme al bosc. Tots els animals fugien espantats, ja que era un foc terrible. De sobte, el jaguar va veure passar per sobre el cap el colibrí en direcció contrària, és a dir, cap al foc. Li va estranyar molt, però no es va voler aturar. A l'instant el va veure passar de nou. aquesta vegada en la mateixa direcció. Va poder observar aquest anar i venir repetides vegades, fins que va decidir preguntar a l'ocellet, ja que li semblava un comportament molt estrany. «Què fas, colibrí?», li va preguntar. «Vaig al llac», va respondre el colibrí. «Agafo aigua amb el bec i la tiro al foc per apagar l'incendi». El jaguar va somriure.
«Estàs boig?»,
li va dir.
«Creus que aconseguiràs apagar-ho amb el teu petit bec tu sol?»
«No», va respondre el colibrí. «Jo sé que sol no puc, però aquest bosc és casa meva. M'alimenta, m'aixopluga a mi i a la meva família, i li estic agraït per això. Jo l'ajudo a créixer polinitzant les seves flors. Jo en sóc part i ell és part de mi. Jo sé que sol no el puc apagar, però he de fer la meva part».
En aquell moment, els esperits del bosc que escoltaven el colibrí es van sentir commoguts per la petita au i la seva devoció cap al bosc i miraculosament van enviar un fort xàfec que va acabar amb l'incendi.
I benvinguts a un nou RAC1 de Pensar en motiu del Dia Mundial de l'Aigua celebrat aquesta setmana el dia 22 de març. Aquest any el lema és «Sigues el canvi que vols veure al món» i l'antiga faula del colibrí que acabeu de sentir és un exemple de la nostra manera d'actuar davant d'una crisi com la falta d'aigua. Davant de la sequera que vivim, a Catalunya tenim dues opcions. La primera, quedar-nos de braços creuats i la segona, actuar. En aquest RAC1 de Pensar hem escollit aquest segon camí. Davant de la sequera, donem una nova vida a l'aigua. Davant d'aquesta situació de sequera que vivim, només fem que mirar mapes del temps per saber quan arribarà la pluja. Tot i això, existeixen alguns camins per aconseguir aigua sense esperar que caigui del cel. Avui ho volem descobrir amb el Xavier Bernat, director d'Acció Climàtica d'Aigües de Barcelona. Bona tarda, Xavier, i benvingut al RAC1 de Pensar.
Hola, bona tarda.
Des d'Aigües de Barcelona sovint parleu de la regeneració de l'aigua. A veure si ens pots explicar exactament què és, d'una manera que tots els oients que tenim ara a l'altra banda ho puguin entendre.
Regenerar l'aigua significa, bàsicament, donar-li una nova vida. És a dir, el que fem és, a partir de l'aigua residual, un cop l'hem depurat, li fem un tractament addicional perquè pugui ser reutilitzada per usos industrials, municipals, agrícoles o ambientals. I això és important perquè el que fa és que deixem de dependre de l'aigua que està vinculada amb la climatologia.
Aleshores, tu aquesta aigua d'on l'agafes? Perquè la gent potser té molt al cap, per exemple, com funciona una depuradora, i a partir d'aquí li podem explicar potser aquesta aigua d'on la treus, perquè no depèn de la pluja, sinó l'esperes del cel, d'on l'esperes aquesta aigua, i quin camí torna a fer, quin cicle fa?
Doncs aquesta aigua, el seu origen és l'aigua residual que produïm als diferents usos urbans. Per exemple, aquesta aigua residual, com deies, el que fem ara habitualment és tractar-la amb una estació de depuració i després d'aquesta estació de depuració l'aigua l'enviem o bé als rius o bé directament al mar. Per tant, és un model lineal, no?, amb el que depurem una aigua i l'enviem la retornem al medi. El que fem aquí és, un cop aquesta aigua ja ha estat depurada, li fem un tractament més intens perquè pugui complir amb la qualitat necessària perquè pugui ser reutilitzada i així, en comptes d'enviar-la al riu o al mar, el que fem és donar-li aquesta segona vida. Per tant, fem un model d'economia circular sobre el cicle de l'aigua.
Llavors tu la tornes a posar al riu, com si diéssim, aquesta aigua?
No, aquesta aigua, un cop l'hem regenerat, el que fem és subministrar-la a usos industrials, a usos municipals, a agrícoles o ambientals. És a dir, tanquem el cicle de l'aigua.
I llavors, fent això, en teoria, deixem de dependre d'aquesta pluja i d'aquest cel i podríem deixar de parlar de sequera.
Exacte.
Almenys de la sequera de casa, no? Com si diguéssim.
Exacte, sí. El que faríem és no dependre de l'aigua de la pluja, per tant, de la climatologia, que sabem que és un dels factors més agreujats pel canvi climàtic, i de fet doncs, l'estem ja patint, no?, de manera molt dura, i així també evitaríem la reducció de l'extracció d'aigua d'aquells recursos naturals, és a dir, dels aqüífers subterranis o dels rius. És a dir, en el fons el que estem fent és desvincular-nos de la climatologia i, per tant, doncs, sí, el que podríem dir és que doncs, no patiríem les conseqüències de la sequera.
I el tema de la regeneració ja s'ha començat a aplicar, però no prou, no? És a dir, la quantitat d'aigua que es treu ara per ara, regenerada, és poca.
Exacte, sí. L'any passat vam tenir un increment de la regeneració d'aigua, principalment més o menys un 90% la vam destinar a usos ambientals i el 10% a usos agrícoles, i vam regenerar el 2022 50 hectòmetres cúbics d'aigua, que és un número molt baix respecte a la potencial necessitat d'incorporar aquesta aigua regenerada. Penseu que més o menys al territori metropolità hi ha una necessitat hídrica anual d'uns 200, no? I per tant estem a una quarta part de la necessitat hídrica. Tot i ser un número baix, doncs més o menys perquè per tenir un ordre de magnitud, és aproximadament la quantitat d'aigua que consumeixen anualment 1.250.000 persones. Però estem lluny encara i cal doncs, seguir fent passos ferms per incorporar aquesta aigua regenerada. I amb el que tu em deies, no?, per fer front a la sequera, però més enllà, és a dir, l'aigua regenerada és una solució que, òbviament, doncs, s'està demostrant viable i avui en dia s'està utilitzant per fer front a la sequera, que és una crisi, però aquesta aigua regenerada creiem que l'hem d'incorporar estructuralment amb el que és la gestió del cicle integral de l'aigua per no arribar a tensionar els recursos hídrics naturals.
Aleshores, si aquesta tecnologia per tenir aquest tipus d'aigua ja existeix, per què no se'n fa més?
Bé, jo crec que és una doble qüestió, no? És a dir, hi ha un tema de... jo crec que sempre pensem, no? No es tornarà a repetir o encara estem lluny d'una situació de sequera dura com la que estem patint ara, i per altra banda és el dèficit d'inversió, és a dir, és necessari fer inversió sobretot amb naturalitat, no? És a dir, amb continuïtat, per tal de poder disposar dels sistemes amb total continuïtat que ens permetin regenerar aquesta aigua. Per tant, és un tema, jo diria, de voluntat d'acció, no? El que està clar és que estem a la pitjor situació dels darrers 50 anys en quant a tensió hídrica, però a més és ben sabut, no?, que les regions mediterrànies tenim un dèficit estructural d'aigua i, per tant, doncs cal urgentment, jo diria, implantar amb continuïtat els recursos hídrics alternatius.
I és cert que, perquè potser ara tenim oients que estan pensant, i les desalinitzadores, què, no? Perquè va ser la solució que es va donar amb l'última sequera, la del 2008, i aleshores molta gent pot tenir les desalinitzadores al cap, i hem de dir que aquí hi ha una diferència, no? Sembla que hi ha un sistema que rema més a favor de la mitigació del canvi climàtic i un que va pitjor. Uh-huh.
Sí, exacte. La desalinització és una tecnologia totalment viable i com ara deies tu, no? Doncs és un dels sistemes que acompanyen a l'aigua regenerada per tal de fer front a l'escassetat hídrica. La desalinització, i així ens ho indica inclús la taxonomia europea de finances sostenibles, la desalinització és un sistema viable per a aquesta generació d'aigua, però no és el més sostenible. Per tant, d'alguna manera el que estem fent és resoldre una problemàtica sense deixar de contribuir a les causes que el que fan és accelerar el canvi climàtic. Pensa que a nivell de consum energètic, si comparem la desalinització amb la regeneració, de desalinitzar aigua implica el triple de demanda energètica que la regeneració, i si ens ho mirem amb impacte de petjada de carboni, és el doble pràcticament. Per tant, la desalinització és una solució viable tecnològicament, necessària per complementar, no?, tota l'amalgama de solucions per la resiliència hídrica, però no és la més sostenible, que en aquest cas seria la regeneració i reutilització de l'aigua.
I aquesta aigua que es regenera es pot beure o s'ha de fer servir només per altres usos?
Doncs la resposta és un depèn, no? L'aigua regenerada és una aigua regulada a nivell estatal des de l'any 2007, però el Real Decret espanyol no permet el consum directe de boca d'aquesta aigua regenerada, sinó que el que hem de fer, que de fet és el que estem fent actualment, és aportar aquesta aigua als sistemes naturals, com per exemple els rius, i posteriorment fer una etapa de potabilització d'aquesta aigua. Però hi ha altres països on està perfectament permès el consum d'aigua regenerada directa per aigua de boca.
Hi ha països que vagin per davant nostre en aquest aspecte?
Hi ha països, per exemple, a Israel, el 90% de l'aigua depurada d'Israel es regenera i es reutilitza, no? És a dir, tenen molt clar a Israel que aquesta és la solució viable davant d'un territori amb escassetat hídrica com el seu o com el nostre. Singapur també és un exemple clar de referència en quant a regeneració i reutilització, però també Califòrnia, Estats Units, Mèxic, Namíbia, Austràlia, és a dir, hi ha moltes referències que diguem que van per davant nostre, sobretot perquè el que han fet ha sigut implantar aquesta aigua regenerada amb estructuralitat i continuïtat, no només davant de situacions d'emergència.
I aquí a casa nostra, de plantes de regeneració, ara mateix quantes en tenim?
Doncs nosaltres gestionem l'aigua regenerada al territori metropolità. A nivell d'aigua residual estaríem parlant al voltant d'uns 3,4 milions d'habitants. I nosaltres plantes, estacions de regeneració, tenim una estació de regeneració a Gavà Viladecans, una altra al Baix Llobregat i una altra a Sant Feliu de Llobregat. D'alguna manera el que creiem és que caldria amplificar tot el potencial de l'aigua regenerada a les estacions de depuració del territori metropolità perquè fos, per una banda, autosuficient a nivell d'aigua i, segon, doncs, model responsable i sostenible en quant a fer front a una emergència hídrica estructural.
Amb tot plegat, queda clar que des d'Aigües de Barcelona aposteu per aquest sistema, per la regeneració de l'aigua, i ara aquí toca fer el pas perquè això vagi endavant.
Doncs jo crec que cal fer un pas col·lectiu, no? Al final jo crec que el millor és fer passos col·lectius perquè si no cada cop que tens una irrupció d'un sistema doncs és difícil que acabi penetrant i s'acabi utilitzant, però sense dubte jo crec que en aquest moment doncs l'administració, que és qui té la governança de l'aigua, doncs cal que faci aquest pas i desplegui al màxim a la regeneració d'aigua. Tant és així com que el mes de gener la pròpia administració metropolitana doncs remarcava, no?, que de cara al 2050 aquests 50 hectòmetres d'aigua regenerada haurien de pujar fins a uns 130, no? Per tant, jo crec que estem en el camí, però sense dubte, i ens ho està demostrant la sequera actual, cal fer-ho, jo diria, amb màxima urgència perquè puguem estar preparats i puguem estar, d'alguna manera, desconnectats de la climatologia.
Doncs esperem que la regeneració de l'aigua ens doni una mica de llum davant d'aquesta sequera que vivim i les que possiblement també viurem en un futur. Moltes gràcies, Xavier Bernat, director d'Acció Climàtica d'Aigües de Barcelona, i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Joyers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial, organitza Activity Experience.
RAC1 i Agbar t'estan oferint el RAC1 de pensar amb Mònica Ozart amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. RAC1 i Agbar t'estan oferint el RAC1 de pensar amb Mònica Ozart amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Catalunya viu una de les pitjors sequeres dels últims temps. Les conques internes es troben al 27% de les seves reserves i a principis de mes, més de 220 municipis del país van entrar en situació d'excepcionalitat per sequera. Per comentar el que estem vivint i comparar-ho amb sequeres històriques viscudes a casa nostra, hem convidat el Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat moltes situacions extremes, entre elles les sequeres. Hola, Mariano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar a parlar del temps, ens podries explicar una miqueta quina és la feina d'un paleoclimatòleg, perquè jo que estic dins d'aquest món, doncs sí que conec més o menys la tasca que feu, fins i tot tu vas ser professor meu i per tant conec bé el que fas, però un oient que ens estigui escoltant ara mateix perquè ho entengui fàcilment.
Bé, el paleoclimatòleg és l'investigador que recull informacions del passat, ja sigui molt llunyà, en època glaciar, per exemple, en diferents èpoques eres glaciars, o del passat més immediat, agafat en extrem el temps que va fer ahir ja és paleoclima, i des de diferents fonts d'informació, allà on queda acumulada aquesta anomalia o normalitat que pugui presentar la meteorologia, extreu aquestes dades, les reelabora i les prepara perquè s'assemblin el més possible a el que serien les mesures instrumentals. Amb aquesta informació es pretén anar cap enrere per conèixer situacions adverses. Evidentment, pel bon temps, ningú ja s'hi fixaria i l'oblidem en seguida, però per totes les adversitats de diferents escales, poder estudiar el clima en un període temporal molt ampli és positiu, especialment en moments d'incertesa com l'actual, perquè així els modelitzadors que projecten clima futur o fins i tot organismes o administracions que volen saber cap a on va aquest clima poden anar prenent mesures anticipades.
I aquesta sequera que estem vivint ara serà d'aquelles que els paleoclimatòlegs futurs, quan mirin enrere, diran aquesta sequera va ser històrica?
Em temo que sí. Tot apunta que es tracta ja d'una sequera amb un comportament dels que considerem les sequeres més greus o megadrauts, sequeres que no són només una sequera climàtica de 2 o 3 anys, sinó que són sequeres que encadenen diferents sequeres climàtiques i poden arribar a tenir una durada molt llarga.
I analitzant com es van gestionar les altres sequeres, perquè tu suposo que al consultar tots aquests documents vas veient que hi va haver una sequera o unes pluges torrencials o qualsevol fenomen extrem, veient en el cas de les sequeres, que és el que estem vivint ara, i veient com es van gestionar llavors, creus que s'estan fent bé les coses ara? És a dir, tu tens, hi havia una sequera, ho van gestionar així, i això va ser un èxit o va ser un fracàs, no? I això ja ho tens del passat. Doncs ara, veient el que s'està fent aquí a Catalunya, la gestió que hem fet fins ara, la previsió que hem tingut, i ara que ja hi som, com ho estem gestionant, creus que es fa bé?
Serien només valoracions personals, sí. Perquè el que estudiem són els fenòmens naturals en si. Tota la component social, de fet, s'està avui en dia desenvolupant la recerca per veure quins patrons socials de resposta a les adversitats es tenen en diferents contextos històrics. Evidentment, comparar-los és molt difícil. Ara mateix, aquest matí, doncs, estava llegint ja un treball d'una crisi d'aquest tipus al segle XI. Evidentment, els medis que tenien eren diferents, però també les seves vulnerabilitats eren molt més baixes que no pas les actuals. Llavors, fa de molt mal dir, s'hauria d'estudiar a fons, conceptualitzar molt bé els diferents elements socials que participen i que s'alteren durant una sequera. El que podem dir és que són episodis de baixa freqüència. En època històrica se'n perdia la memòria, i pràcticament era com un reset, la gent havia de començar de zero, sense gairebé memòria o experiència prèvia, acumulada, per poder actuar ja de forma ràpida. Llavors la sequera té un problema, no és com un ruixat d'una tarda que et genera una malesa i tothom hi pot actuar per solventar-la, sinó que és un problema acumulatiu i molt llarg, de molt llarga durada. Llavors, aquí lo important és la conscienciació i la resposta que tingui la població i les seves administracions o institucions. Si tot plegat al conjunt la resposta és ràpida i efectiva, ben dirigida, llavors podem estar tranquils, perquè evidentment l'haurem de superar, sigui com sigui. I amb els medis, que evidentment els d'època històrica no crec que haguem d'arribar situacions i sortides dramàtiques d'aquestes sequeres, però evidentment nosaltres que hi tenim com a primer coixí abans d'arribar a situacions greus com grans caresties, fams, epidèmies, tenim la tecnologia. Llavors es tracta d'activar al màxim possible administracions, empreses, centres de recerca que activin tota la tecnologia possible per fer que el recurs hídric es pugui aprofitar. Primer, el que hi ha disponible el millor possible. Trobar més recursos és força difícil, però bé, tenim la mar Mediterrània, és aigua salada, però alguna cosa s'hi pot fer. I sobretot també culturitzar la població, explicar-li el que és aquest risc, abans de deixar-los sense opcions o orientacions i que es vagi caient en situacions socioeconòmiques problemàtiques, és molt millor anar informant i conscienciant del que suposa. Per això, amb aquesta finalitat, recuperar informació del passat pot ser de profit. Primer, per veure que no és una situació excepcional, que s'hi han trobat altres societats, que ho han passat molt malament, i que nosaltres tenim altres recursos molt més potents que ens poden ajudar a passar-ho millor, transmetre aquest missatge positiu de que som capaços de superar-ho. Si estem aquí avui en dia, és gràcies a que aquelles societats de diferents èpoques ho van afrontar i ho van superar a la seva manera, mitjanament bé, i ho van superar. Llavors, nosaltres, com a mínim, ja que tenim tanta tecnologia disponible, tants recursos, ens hem de plantejar i afrontar amb realisme i amb valentia, però sobretot informant a la gent de forma planera del que suposa una situació així.
I passem de la tecnologia a la tradició, cultura. No sabria com dir-t'ho això, perquè fa uns dies que hi va haver una colla de gent que van fer uns balls, unes sardanes, al Pantà de Sau per demanar que arribés la pluja. I jo recordo doncs, que en documents passats no hi havia això dels rituals propluvia per demanar aquestes pluges. I eren en casos extrems ja, quan es feien aquest tipus.
Era per tota mena de situacions en les que hi hagués una mínima anomalia o incidència del dèficit de la pluja respecte a les activitats quotidianes. I com eren societats agràries que es dedicaven a obtenir una collita anual de cereals per fer pa, en fi, pel dia a dia de l'alimentació de la població, el seguiment que es feia de les sequeres era molt acurat. I com no tenien altres tecnologies, ni podien trucar a la Unió Europea ni a la companyia d'assegurances, no tenien cap altre recurs, de forma molt seriosa i molt ben pautada per l'Església, les autoritats locals decidien fer pregàries pro pluvia, per demanar que plogués. De fet, és l'única informació que tenim fidedigna respecte al comportament diari del seguiment que es feia de la precipitació, amb uns resultats, a més, espectaculars, perquè quan comença una sequera la trobes en diferents poblacions a centenars de quilòmetres de distància. I a molt pocs dies de diferència tots activen els mateixos mecanismes, perquè els factors que els impulsen a fer aquesta monitorització i a decidir què han de fer és directament si hi ha problemes o no les collites. Quan hi ha un problema, s'activa el mecanisme. Era un mecanisme, ho dic així, perquè estava molt ben pautat per la litúrgia catòlica, i eren cerimònies religioses a diferents nivells, des del més preventiu i més lleuger fins a les grans peregrinacions i cerimònies caríssimes, per altra banda, que afectaven també a la societat. Molts ajuntaments deien, carai, els diners que ens estem gastant, esperem que resulti bé, perquè ens estem quedant gairebé sense recursos. Eren cerimònies de diferents tipus, amb una formalitat que permet fer-ne uns índexs quantitatius, i, per exemple, fer una celebració així com un ball o un acte públic, doncs seria un nivell 3, Voldria dir que la situació és bastant delicada.
Quants nivells hi ha?
A Barcelona n'hi havia 5. Les ciutats més importants tenien fins a 5 nivells. I, en definitiva, fer aquest tipus d'actes, això sí, és interessant de valorar-ho a nivell antropològic o socioeconòmic. Jo no soc ni sociòleg ni treballo en aquests temes, però el que sí que visualitzo és que les autoritats estaven interessades en aquest tipus de cerimònies, segur que estaven convençuts que això no anava enlloc, que amb això no aconseguirien pluja, no podien dir-ho, perquè llavors, clar, la Inquisició els hi buscaria problemes, però el que és segur és que era un mecanisme que aconseguia, com dir-ho, crear una mena de comunió social, de fer que la gent se sentís davant d'aquestes situacions en les que el pànic, evidentment, i l'angoixa van creixent, perquè són períodes molt llargs de problemes, de caresties, inflació, escassetat. Es aconseguia una cohesió social que d'aquesta manera, almenys, podien aconseguir les institucions que hi hagués una actitud i unes reaccions homogènies davant d'aquesta situació, que tothom participés de forma comunitària.
Fer pinya una miqueta.
Fer pinya. Mm-hmm. Primer érem les rogatives, però si després calia prendre alguna mesura més pràctica, la societat ja estava informada, mm-hmm. ja se sentia partícip d'aquestes decisions i les veien bé. Si deien, haurem de tenir un tall d'aigua, els molins no podran funcionar tant al 100%, sinó al 50 o al 60, totes aquestes mesures que després les administracions havien de prendre, la societat ja estava, diguem-ne, participant-ne, se sentien partícips. Mm-hmm. I aquesta forma de tractar la gent de forma adulta i, mm-hmm. i tenint-la informada és força positiu.
Està molt bé, sí. I la sequera actual, amb quina sequera històrica la compararies?
Bé, diguem-ne que ara és una anomalia ja important, mm-hmm. va més enllà d'una sequera climàtica, i per aquest nivell, els resultats que hem treballat una sèrie instrumental meteorològica molt antiga, la més antiga d'Espanya, que és la de Barcelona Ciutat,
sí.
i amb aquesta sèrie, ara tot just estem preparant una publicació, un article sobre aquests fenòmens, treballem aquesta sèrie instrumental i després informació històrica dels darrers 750 anys. A nivell diari. Pel que fa amb la sèrie instrumental que comença el 1780, ens hem trobat amb una sorpresa. I de moment, evidentment, són només hipòtesis que plantejarem i defensarem en aquest article. Hem trobat a la sèrie instrumental de la Costa Central Catalana, a Barcelona, 24 episodis de sequera greu. No sequeres extremes, però sequeres típiques d'escala climàtica de 2-3 anys de durada. D'aquestes 24 sequeres, 5 es donen durant el segle XX, i això ens fa pensar que el segle XX va ser força bonancible o, entre cometes, força tranquil, encara que en tinguem la memòria que hi ha hagut maltemsades de tota mena. Sí, és clar que n'hi han, però molt ben distribuïdes. 5 sequeres al segle XX vol dir una cada 20 anys. Això és que és pràcticament res. Dóna temps de preparar-se, d'afrontar els impactes, de refer-se, de generar nous recursos. En el segle XXI, que només en portem 20 anys, ja n'hem tingut 5 d'aquests episodis de sequera greu. Com tot el segle XX sencer. El segle XXI s'ha comportat ja, en quant a sequeres, com tot el segle XX. I en el segle, des de finals del segle XVIII i el segle XIX, en trobem 14. Què vol dir això? Que estem anant cap a uns comportaments, la sequera actual manifesta comportaments propis de situacions extremes del clima, que són conegudes pels paleoclimatòlegs que es van produir durant la petita edat del gel. És un període de fortíssima irregularitat pluviomètrica i també d'atmosfèrica, i clar, això ens apunta a que aquesta sequera actual, per les dimensions que té, perquè ja no és només la quantitat de sequeres, sinó que a més, les del segle XIX van ser de molta durada i molt severes. L'actual està començant a presentar aquest aspecte, té aquesta configuració, aquest patró, d'una sequera com si fos de la petita edat del gel. Això significaria, doncs, que estem davant d'una situació ja a tenir en compte o començar a prendre mesures una mica serioses, perquè si en tot el segle XX, que ja hi havia un cert efecte hivernacle, trobem unes condicions molt normals, amb unes sequeres pautades, ara vol dir que estem probablement ja entrant en unes condicions d'una fase o d'un període climàtic nou.
I si mirem de cara al futur, les projeccions que es van fent des de per part del Meteocat, de com aquestes sequeres evolucionaran, cap on anem?
Bé, el treball que s'està fent des del Servei Meteorològic de Catalunya i altres centres de recerca que fan modelització climàtica ens ajuden molt a entendre en quin escenari ens trobarem els propers anys. Quina és la situació que també mou a una certa preocupació o a estar, intentar posar en marxa ja mecanismes de forma seriosa i pràctica, mecanismes d'adaptació a aquest canvi que serà inevitable, és que les projeccions que ells donen pel segle XXI sembla que s'estan com precipitant. És a dir, s'estan complint les projeccions, però com no d'una forma accelerada o d'una forma precoç. Estem tenint aquestes situacions de canvi força anticipades. És possible que en lloc de donar-se a la segona meitat del segle XXI, que pensaríem que tenim temps per anar-nos preparant, s'estan produint doncs, per la part central del segle XXI. Clar, quan jo era estudiant de climatologia, aquestes alteracions ja fortes del clima es preveien per l'any 2300. Jo, evidentment, si anés amb els meus apunts a un examen actual de climatologia, el suspendria escandalosament, perquè no passaran el 2300, passaran molt abans. S'està coneixent o pautant molt bé quin clima tindrem, El problema ja és de calendari. És com si l'atmosfera estigués agafant una certa velocitat de creuer en aquestes anomalies que ens estem registrant. Ja no es tracta d'una transició climàtica pautada, sinó que probablement, i això ho diran els paleoclimatòlegs del segle XXIII, que algun quedarà, probablement estem experimentant un canvi climàtic amb un patró abrupte.
Mm-hmm. I tu ets optimista, així, ja per acabar. Com veus la societat? Serem capaços d'adaptar-nos a tots aquests canvis que vindran?
Jo formo part de la societat, però clar, m'hi dedico poc i la conec ben poc. Només sé que la societat, en altres èpoques, cada vegada que tenien una crisi d'aquest tipus, que s'han viscut, ho superaven. I de forma molt positiva. Per exemple, de la petita edat del gel, dels primers impactes de la petita edat del gel, va haver tot un trencament dels sistemes socials, d'acord que es viuen els moments de transició de forma dramàtica, fins i tot amb epidèmies, canvis ambientals, canvis d'ecosistemes, però la societat té la capacitat d'entomar aquests riscos, patir-ne els impactes, però també preparar una sortida molt, molt resilient a aquestes crisis. Mm-hmm. Penso, per exemple, que amb l'humanisme i el renaixement es van posar les bases per a la societat actual i no són altra cosa que la superació de la crisi de la petita edat del gel. Llavors, ho hem de veure amb optimisme. A gran escala temporal, sí, segur que ens en sortirem i crearem una societat amb uns recursos i uns elements molt millors que els actuals. Per exemple, abandonant ja la crema de combustibles fòssils, que no ens porten lloc perquè són finits, ens en sortirem a aquesta llarga escala. Però quin problema hi ha avui en dia? I per què quan vaig a les conferències tothom surt esbufegant i dient-me que els he arruïnat el cap de setmana? Doncs el que passa és que la transició que ara patirem, la patirem perquè és una transició a pitjor, doncs la societat actual a la que li correspongui afrontar els primers impactes i haver de buscar solucions ho passarà relativament malament. Potser només a nivell econòmic, amb un empobriment, amb un increment de les despeses que necessitin els estats, o sigui, més impostos per poder sortir-se'n, o sigui, amb una certa pèrdua de qualitat de vida, com va passar al final de l'Imperi Romà i va passar al segle XIII. Moltes catedrals que s'estaven construint es van haver d'estroncar i deixar mig construir. No hi ha més remei que plantejar-s'ho així, però sempre en el ben entès, amb l'esperança de que aquest esforç i sacrifici, després, se'n treu molt més rendiment i la societat ho supera, perquè si estem ara aquí parlant tan tranquils amb tots aquests medis i ciència i coneixement que tenim, vol dir que totes les generacions passades ho van afrontar i ho van superar positivament.
Doncs mira, amb aquesta idea positiva ens quedem, esperem sortir d'aquesta crisi, d'aquesta sequera més forts tots plegats i com a societat, i agrair-te, Maria, que hagis estat avui aquí amb nosaltres, Mariano Barrientos, paleoclimatòleg, i que vagi molt bé. Cuida't.
Gràcies, igualment.
RAC 1.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
RAC 1 i Agbar t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. RAC 1 i Agbar t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Aquesta setmana ha sortit l'últim informe de l'IPCC sobre el canvi climàtic, on es llançava un avís final per tal d'atenuar els efectes de l'escalfament global. Els esforços fets fins ara són insuficients i la situació actual és irreversible. Tot i això, es pot atenuar si es prenen mesures per aconseguir almenys un planeta més habitable. Si ho volem fer, hem de trobar solucions als nostres problemes que siguin sostenibles. Per parlar de tot plegat, hem convidat el Mariano Marzo. Ell és expert en transició energètica i recursos energètics. Bona tarda, Mariano.
Hola,
i benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
Ara parlàvem amb el Xavier Bernat d'Aigües de Barcelona de la regeneració de l'aigua. Ell ens ha explicat què és aquest procés i és veritat que tots tenim al cap l'any 2008, per exemple, el tema de les desalinitzadores, no? I amb el Xavier dèiem, podríem comparar energèticament, de manera sostenible, de manera econòmica, quina és la diferència entre les plantes de regeneració i les dessalinitzadores? Què és millor?
Bé, si tenim números, diguem-ne, d'experiències concretes, no? Perquè la regeneració, que repeteixo, és una tècnica que després d'aplicar un tractament avançat a l'aigua depurada fa que sigui possible tornar l'aigua al medi o utilitzar-la, no? Per altres usos. Llavors, per exemple, si comparem els números de la planta del Baix Llobregat de regeneració amb les dessaladores, doncs resulta, constatem que la dessalinització és una opció menys sostenible, la dessalinització és menys sostenible en diversos aspectes, incloent també l'energètic, que és un d'ells, no? El consum energètic d'una planta dessaladora és 3 vegades superior. Per tant, depenent de la font d'aquesta energia que jo utilitzi, trobo que la petjada de carboni és el doble. I, per una altra banda, també és important no oblidar mai els números econòmics, doncs resulta que el cost és entre 2 i 3 vegades superior per una dessaladora, no? En definitiva, que la regeneració és un procés amb menys impacte energètic, econòmic i mediambiental per respondre a la sequera. Avui per avui, clar, perquè tot amb les, diguem-ne, solucions que es poden, diguem-ne, ordenar en el temps, doncs evolucionaran tecnològicament segurament en un futur.
Aleshores, si veiem aquests núvols, per què no es tiren endavant més plantes regeneradores?
A veure, i aquí, amb aquests números, el primer que tenim que tindre present, i ho he dit abans una mica, que les dues solucions es poden, diguem-ne, encadenar en el temps. La dessalinització és una eina per l'adaptació. Vol dir que ens permet adaptar-nos als efectes, no? del canvi climàtic i de la sequera, en aquest cas concret. I la regeneració, en canvi, és una eina de mitigació. És a dir, ens permet fer una tasca preventiva, ens permet incidir en que els efectes del canvi climàtic siguin menys greus perquè ens troba preparat. En aquest sentit, lo ideal hagués sigut fer una tasca preventiva amb, diguem-ne, reutilització, regeneració de l'aigua dintre d'un esquema, el màxim possible, dintre d'un esquema d'economia circular, i deixar-se la dessaladora com plan B quan no queda més remei, com sembla que ens està passant, per exemple, amb aquest episodi de sequera. És a dir, la dessalinització solament tindria que ser utilitzada quan la regeneració no fos suficient per atendre a la demanda d'aigua. I cal dir, afegir a tot això, que la dessalinització ja disposa del coneixement expert, la capacitat de gestió i de tecnologia, no? Per materialitzar, diguem-ne, el seu ús. Llavors la pregunta, tornant a la pregunta, és, vale, sí. I si això és així, com és que no s'ha fet abans? Bé, pues, primer de tot, perquè és necessari que les administracions apostin de manera decidida per aquestes infraestructures, que ens permetrien incrementar la resiliència davant del canvi climàtic. En segon lloc, cal apostar, i en segon lloc, cal invertir de manera consistent i coordinada i adequar la governança amb una planificació, diguem-ne, hidrològica a llarg terme. Això voldria segurament dir, no vull dir que la inversió la faci únicament l'administració, estic parlant d'una col·laboració pública-privada aprofundida precisament per optimitzar recursos i inversions. I per una altra banda, una de les raons que no s'ha fet, no únicament per deixar tota la culpa a les administracions i amb la planificació, pues evidentment cal explicar molt més a la ciutadania, que prou diguem-ne esforç està fent, que existeix aquesta via i que és una possibilitat real i que d'alguna manera es té que conscienciar que reutilitzar una aigua, diguem-ne, regenerada, no suposa necessàriament una pèrdua de la qualitat o un risc innecessari, no? Perquè sembla, quan parlem de reutilitzar aigua, una aigua bruta, contaminada, etc. I com es fa això de regenerar-la? Bueno, pues existeixen solucions tècniques i, a més, podem trobar un ús per cada tipus, diguem-ne, de producte que surti d'aquesta regeneració. Per tant, també hi ha una feina, diguem-ne, de divulgació i d'explicar que existeix la possibilitat de reutilitzar l'aigua molt més enllà de pura i simplement deixar-la córrer i perdre-la, no?
I també seria un bon moment per dir que així no hauríem d'estar pendents del cel, no? Perquè si tinguéssim aquest cicle tancat, com si diguéssim, de l'aigua, no caldria que estiguéssim pendents com estem ara mateix i patint amb cada mapa que veiem, perquè veiem que no arriba aquesta aigua, perquè la tindríem, no?
Sí. Aquestes solucions circulars, que s'anomenen d'economia circular, una mica que el que han fet tota la vida els pagesos i han fet els nostres pares, no completament, no era totalment circular, però en gran mesura, pues és una solució per no estar pendent d'algo que tots sabem que estan, o sigui, suposant que no tinguéssim el problema del canvi climàtic, ens podria afectar igualment, no? Perquè controlar la dinàmica de fluids atmosfèrics, sí, pues és un problema que científicament, com tu saps molt bé, pues és molt complicat. A més, reduir l'extracció de l'aigua del medi natural afavoreix la preservació del estat ecològic dels rius i dels aqüífers, perquè a més d'utilitzar-la, el que podríem fer és mantindre d'alguna manera el balanç de la quantitat, no? I per tant, podem estar menys pendents del cel. Sempre estarem pendents del cel.
Per una cosa o una altra.
Per una, és incert,
o per quan ens arribin inundacions, també.
De quan i quan plou, i aquestes solucions, a més, contribueixen a mantindre la salut dels ecosistemes. Però sempre dintre del punt de vista de que pendents estarem sempre del cel, sí, però tenim una solució que ens pot ajudar a estar menys pendent, diguem-ne, del cel, no?
I ara, si faig mirar endavant i dic, a veure, després de la sequera del 2008 vam aprendre coses, després d'aquesta sequera que estem vivint ara n'aprendrem i n'aplicarem de noves. Si tu mentalment et poses d'aquí 15 anys a una sequera com la que estem vivint ara, creus que haurem après alguna cosa? Haurem avançat alguna cosa o tornarem a estar al mateix?
A veure, jo de la del 2008, em sembla que era... coincidint amb la crisi també de Lehman Brothers.
Sí, és veritat.
Se venia tot de cop. Jo crec que vam aprendre alguna cosa. En aquests moments tenim un consum per càpita, diguem-ne, molt baix. És a dir, quan encara s'insisteix en que hem de continuar reduint el consum, bueno, això depèn de per què es consumeix aquesta aigua, no? Però el que és per part de la població, amb grans zones urbanes, etc., el consum s'ha baixat moltíssim. Algo vam aprendre. I vam aprendre, i encara ho tenim a la retina, els que van viure allò, de que aquestes coses poden passar. De 15 anys? D'aquí 15 anys? Bueno, d'aquí 15 anys, tot té pinta, coincidint pues, a les notícies que estan sortint darrerament a la premsa de l'últim, per exemple, informe de l'IPCC, de que el canvi climàtic pues, ens farà viure aquestes situacions, diguem-ne, de situacions meteorològiques extremes, amb més freqüència de lo que passava abans. Molt em temo que encara Déu vulgui comencés a ploure ara i solucionés el problema, no ens oblidarem fàcilment com va ser del 2008 al 2023. Han passat 15 anys. Jo penso que posar 15 anys vista el que passarà és anar-se massa lluny, perquè ens passarà més recurrentment. Llavors, jo crec que el que tenim que fer és seguir avançant en la col·laboració entre totes les parts. Això és important, aquest missatge, que tots a una, administracions, empreses i societat civil, ens donem compte de que tenim un problema molt seriós a l'àrea mediterrània, en general, en Catalunya en particular, i que d'aquesta no en sortim sense posar, diguem-ne, tota la carn a la graella i tots plegats. No, no uns per una banda, uns pels altres, l'administració no pensant més allà, a lo millor, dels 4 anys de rigor d'un cicle electoral, la població no únicament sublevant-se quan els efectes ja estan aquí, i, diguem-ne, les empreses, tots a una, intentant, diguem-ne, com si fossin 3 parts d'una roda, estar ben ensamblats per anar-nos movent. Llavors, cal esperar, diguem-ne, que haurem après, i, d'alguna manera, això va en la línia del lema de Nacions Unides per al Dia Mundial de l'Aigua, no? Que apela a que cadascú, des del seu àmbit, pot aportar el seu gra de sorra per resoldre la crisi de l'aigua.
I accelerar el canvi, una miqueta. Aquest canvi que dèiem de la regeneració.
Sí, no ens queda altra.
És a dir, no tenim més remei.
I, a més, tinguent en compte això, que és més sostenible des de la triple vessant econòmica, energètica i de pitjada de carboni, i que, a més, tècnicament està disponible i que cal sempre no posar la vena sobre la ferida, sinó si és possible prevenir i anar treballant en aquesta direcció, no?
I mira, justament ara que parlaves de l'últim informe de l'IPCC, es demana que redueixin a la meitat les emissions de gasos d'efecte hivernacle el 2030. I això passaria per agafar un camí d'energies i tecnologies netes. Ho veus factible en 7 anys? Perquè, clar, estem parlant de molts pocs anys.
Jo, estan d'acord amb que això seria necessari per abordar el diagnòstic. Estan totalment d'acord amb el diagnòstic. El que tu em demanes és tenim la medicina, tenim els tractaments a punts per fer això, i aquí jo sóc més escèptic. Per què? Perquè estem parlant d'un problema global. El canvi climàtic és un problema en el que ens afecta poc, diguem-ne, on es genera la molècula aquesta de CO2 que es va a l'atmosfera i s'acumula allà per fer l'efecte hivernacle. Ens és igual que s'emeti aquí o que s'emeti a Singapur, per dir una cosa. I al ser global tenim un problema, diguem-ne, molt, molt, molt seriós. I és que actualment el 30% de la població mundial està consumint pràcticament el 70% dels recursos energètics. Aquest 70% restant, per càpita, em refereixo a aquest consum, aquest 70% vol parar-se a la mateixa taula. Clar. Llavors, dir-los els causants, diguem-ne, de gran part d'aquesta crisi climàtica a gran part del món, que encara és mirant-se amb el nostre, diguem-ne, model de desenvolupament, que no és possible, que tenim que aturar, perquè hi ha una correlació directa entre desenvolupament i consum energètic, pues, és poc ètic, però a part d'això, podria ser en una situació d'emergència, diguem-ne, no queda una altra, i es fa, és molt difícil que ho acceptin. I per altra banda, les tecnologies, és cert que tenim cada vegada més tecnologies més netes que els combustibles fòssils, i això avança a gran velocitat, però en 7 anys la majoria d'aquestes solucions produeixen electricitat. L'electricitat a nivell mundial, en escenaris, diguem-ne, a 2050 de 0 emissions netes, pot ser algo més del 50% del total del consum final. Hi ha moltes coses que, depenent de les temperatures que vols assolir, etc., que no les pots implementar a l'electrificació. Llavors, la meva idea és, el diagnòstic és cert. De fet, els escenaris de 0 emissions netes al 2050, amb el consum per càpita actual d'energia que té el món, barrejant rics i pobres, la mitjana, ja ens diu que el total de carboni que podíem emetre a l'atmosfera a 2050 s'assoliria en 2033. És, d'alguna manera, el que ens està dient Nacions Unides. Escolteu, a 2030 això ho hem d'acabar. Cada vegada s'escurça més el plaç d'actuació, no? I, repetint, estan d'acord amb el diagnòstic des d'una perspectiva científica, el que no veig és que tinguem, diguem-ne, les eines, com un tractament pel càncer o altres moltes coses ens passa, totalment a punt en aquests moments. Que ho podríem accelerar molt més, això? Sí, si ens prenéssim en sèrio fent el mateix raonament que hem fet per l'aigua, de col·laborar tots plegats com una situació d'emergència tal pues com van fer pues molts països en la Segona Guerra Mundial, en una situació de posar tots els recursos en aquesta direcció. Però si no fem això, que és molt complicat, set anys no ens donen per això. O sigui que potser tindríem que anar pensant també un plan B.
Quin podria ser aquest plan B?
Seguiu aquest tema de poc a poc, és el que es deien les tècniques de geoenginyeria. No són, és el mateix que passava amb l'aigua, la desalació que està a punt, en el cas, i que és un plan B, però les tècniques de geoenginyeria com plan B no estan a punt, però és incidir a escala planetària, diguem-ne, com mecanismes de refredament global, com pot ser injectar aerosols a l'atmosfera, com pot ser sembrar núvols, que són projectes que estan començant a funcionar, no a funcionar, no, estan en fase pilot.
Sí.
Austràlia per protegir la barrera de coralls, universitats dels Estats Units està pues, intentant emular els volcans que meten aquests aerosols,
sí, sí.
E impedeixen que penetri la radiació solar,
perquè
la reflexen. I tot això, pues, cada vegada hi ha més col·lectius de científics que diuen que encara que això és molt problemàtic, èticament té molts problemes, perquè si jo modifico el clima, no modifico el meu, modifico el del veí, etcètera, etcètera. I, a més, cal veure els efectes col·laterals i de feedback que això pot provocar, però que si les coses van com van, com a mínim hem de començar a investigar en aquests temes. Això, busqueu geoenginyeria,
sí.
Geoengineering, en la web i us trobareu pues, que cada vegada hi ha més gent pensant que no és que això ens tregui de reduir les emissions, però que potser alguns col·lectius tindrien que començar a diguem-ne, pensar en solucions d'aquests temes.
Jo ho havia sentit això, però no m'ho havia pres en sèrio.
Sí.
I sí, clar,
sí, sí, com... sí. Busques, per exemple, Nature i Science dels últims 2 anys, veuràs que és un tema, diguem-ne, que va en augment perquè...
Més recurrent, no?
Sí, perquè és el que diem. El diagnòstic el tenim. Solucions... Encara tenim algunes, però ens queda un percentatge per cobrir important perquè la solució sigui total. I aquest és el dilema, no? Sobretot quan es diu que es tenen que reduir amb una data que està a 7 anys vista. Eh? Si
clar.
És a 2050, tenim més
poc.
Marge, no?
Exacte. I ara, per acabar, si ara que deies que és un problema global i llavors sí que costa més, no?, trobar la solució en tan sols 7 anys, si en comptes d'agafar-ho globalment ho agafeu a nivell d'escala més petitona aquí a Catalunya, exacte. Per exemple, sí que ho veuries factible?
A veure, ho veuria possible, però factible amb la situació que tenim ara, que l'energia neta, entre cometes, més, diguem-ne, més important que tenim en el nostre mix energètic i de producció d'electricitat és la nuclear, aquesta té els dies comptats i els renovables no avancen com tindríem que avançar, la resposta està clara. És a dir, és una llàstima, perquè com sent un territori petit, podríem haver avançat molt més ràpidament, diguem-ne, que no aquests problemes a escala global, i com a mínim podríem estar aquí, però es dona la paradoxa de que per una cosa o una altra i per aquestes disputes internes de que no anem tots en la mateixa direcció, etc., pues en 7 anys vistes això no ho solucionem, no? A 2050 sí que ho podem solucionar.
Aquest marge que teníem fins ara,
exacte.
Sí que era més possible, però el de 2030 és que ens ha reduït molt.
Sí, sí, és que el 50% de l'electricitat que es produeix a Catalunya és d'origen nuclear. No hi ha acceptació social, no hi ha acceptació política, i per una cosa o per l'altra es tenia que haver anat substituint això per les renovables, quan es parlava 100% uh-huh. renovables a 2100, però aquí ja comencem amb les lluites, diguem-ne, pel territori, per l'ocupació del territori, visions polítiques, i arriba un moment que jo, diguem-ne, fer això a 2030 no ho veig possible.
Doncs mira, ens quedem aquí a veure si totes aquestes reflexions ajuden a la població, els oients, a entendre-ho tot plegat i també a les administracions a fer més coses de cara al futur, sigui per la sequera o per la transició energètica. Moltes gràcies, Mariano Marzo, per acompanyar-nos, experta en transició energètica, i fins ben aviat.
Gràcies.